Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12 i un minut, us informen a Closa. A l'Hospitalet ha dimitit el tinent d'alcalde, Cristian Alcácer. El regidor està sent investigat pel cas del Consell Esportiu de la ciutat. També ha deixat el càrrec de primer secretari de la Federació del PSC a l'Hospitalet de Llobregat. La seva renúncia arriba després que la Fiscalia hagi demanat 4 anys i mig de presó per l'acomiadament suposadament simulat de l'exregidor Cristóbal Plaza com a directiu del Consell Esportiu amb fins econòmics. Alcácer ha reiterat la seva innocència i ha insistit que col·laborarà amb la justícia per aclarir els fets investigats. Canviant de qüestió, la mascareta resisteix en espais interiors el primer dia que ha deixat de ser obligatòria. Usuaris de metro expliquen a Ràdio Estel que, tot i sentir-se agobiats amb ella posada, ho fan per protegir-se. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La Berlinda porta la mascareta, tot i no en recordar-se que avui deixava de ser obligatòria, és una mesura que la veu necessària.
Al menos dentro del metro es que sí que uno debe de ser consciente porque es su vida de uno, ¿no? Y la tiene que cuidar, más ahora que tan suelto tanto virus.
En Brian està de vacances amb la seva parella a Barcelona i sabien, coneixien de la mesura. Tot i això, per evitar els contagis, la portaran posada en els interiors.
Donde confluyen muchas personas es importante, sí. Y para nosotros también es necesario, justamente porque estamos de viaje y pues igual contagiarnos de COVID podría pues cambiar, afectar totalmente nuestro viaje.
Ja sigui per por o per costum, els ciutadans continuaran portant la mascareta de moment.
Gràcies, Sílvia. I sobre el Catalan Gate, la ministra de Defensa, Margarita Robles, nega que el CNI, que depèn del seu ministeri, hagi fet cap operació il·legal d'escolta i espionatge als polítics independentistes. En declaracions a la televisió espanyola, Robles ha posat en dubte l'informe de Citizens Labs, a qui s'ha referit com una ONG, i ha retret el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que acusi sense proves els serveis d'intel·ligència espanyols. Robles demana no sembrar dubte sobre un organisme que no es pot defensar.
No podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender. Vuelvo a decir, hay un control judicial de las actuaciones. Ese control judicial está ahí. Y es más, puede haber un control parlamentario. Y ahí, en ese control parlamentario, en la comisión correspondiente, se puede decir todo.
Robles ha defensat que el CNI compleix amb la legalitat i que les imputacions s'han de fer amb un mínim de fonament i material que es pugui demostrar. I aquest matí el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha fet una visita sorpresa a la capital d'Ucraïna. Michel ha viatjat fins a Kiev per donar suport al president del país, Volodymyr Zelensky, després que fa dues setmanes ho fessin la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l'alt representant exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, on van prometre a Zelensky 500 milions d'euros per comprar armes. Per cert que unes hores abans, Ucraïna ha anunciat un acord preliminar amb Rússia per obrir un corredor humanitari a Mariupol que permeti evacuar civils de la ciutat. Si l'acord es manté, s'espera poder evacuar 6.000 dones, nens i persones grans. I avui a Barcelona ha començat a retirar les terrasses provisionals que es van instal·lar durant els primers mesos de la pandèmia. Fins a 2.000 places d'aparcament van passar a estar ocupades per a aquestes instal·lacions i a partir d'ara només podran quedar-se les que hagin sol·licitat els permisos per mantenir la llicència. Fins ara ja s'han eliminat un centenar de terrasses, principalment les que ocupaven la calçada i no s'estaven fent servir. En successos ha mort el ciclista ferit aquest dimarts a la C-13 a Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La víctima, de 64 anys, ha perdut la vida finalment a l'Hospital d'Arnau de Vilanova de Lleida. Amb aquestes són 43 les persones que han mort en accident a la xarxa de carreteres interurbanes des del gener. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha sortit al pas aquest migdia de les informacions aparegudes aquesta setmana sobre les comissions pel trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudí i les negociacions amb Cosmos, l'empresa intermediària que és propietat del jugador del Barça, Gerard Piqué. Rubiales ha explicat que la federació no ha pagat mai cap comissió a l'empresa de Piqué i que la relació econòmica era sempre entre Cosmos i l'Aràbia Saudita.
Es que la federació i Cosmos no están en esta situación porque la federación no le paga nada a Cosmos. Entérense. No le pagamos nada a Cosmos. Quien le paga a Cosmos es Aràbia Saudí.
Rubiales ha defensat dient que el contracte que s'ha publicat als mitjans és del tot legal, ha defensat la seva gestió al capdavant de la federació i ha negat qualsevol tipus de conflicte de competències en fer servir l'empresa de Piqué com a intermediari. Canviant de qüestió pel que fa a l'hoquei patins, ja es coneixen els emparellaments dels quarts de final de la Copa del Rei, que es juga del 5 al 8 de maig a Lleida. El Barça obrirà la competició el dijous enfrontant-se al Caldes i el mateix dia jugarà el partit Noia-Alcoi. Els guanyadors d'aquests dos equips s'enfrontaran en la primera semifinal de dissabte. El divendres es jugaran el Lleida-Calafell i el Liceo Reus, els vencedors dels quals formaran la segona semifinal. La final de Copa tindrà lloc diumenge. I en tenis, des de fa una hora està en marxa la tercera jornada de l'Open de Barcelona Trofeu Comte de Godó. Els espanyols Pablo Carreño i Bernabé Zapata s'enfronten amb una plaça per als vuitens de final en joc. Carreño ha guanyat el primer set, 6-3, i en la disputa del segon també l'està dominant. En aquests moments també hi ha en joc el partit entre l'hongarès Fuksovics i l'argentí Delbonis, amb domini del d'Hongria, que s'ha endut el primer set per 6-2. Avui també entren a la competició Carlos Alcaraz i Stefano Tsitsipas, dos dels grans favorits a fer-se amb el torneig. El Murcia jugarà aquesta tarda contra el coreà Kwon i el grec ho farà contra el bielorrus Ivaix, que ja acabem amb un apunt de bàsquet que acabem de conèixer. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui en comissió concedir a Pau Gasol la medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu. La decisió, però, s'haurà de rectificar en el plenari municipal del proper 29 d'abril.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Aquest Sant Jordi, escolta'l i mira'l a Ràdio Estel. Vine a veure'ns en directe a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 10 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda en programació especial del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga, Trotamundos amb Miquel Mercadal, Tot anirà bé amb Toni Marín i Camins amb Rafa Sanahuja. Aquest Sant Jordi vine a veure la ràdio a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Escolta i mira el Sant Jordi amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La Tecnopèdia.
I aquí que seguim avançant en aquest matí de dimecres, amb aquest regust de dimarts. Com estàs, Pau Font?
Molt bé, vosaltres?
Com ha anat tot?
Bé, prou bé.
Sí, has descansat?
Sí.
Jo t'he anat seguint, el teu canal de YouTube.
Que bé. He parlat de la Setmana Santa.
Cada dia, eh?
A tope. Supermodern.
Escolta'm.
No, però és interessant. No, he intentat explicar pedagògicament què era la Setmana Santa.
Perdona, a dia d'avui, clar, hi ha gent que...
La gran majoria de gent no en té ni idea.
Ni idea.
Ja està. Home, perquè no, la formació religiosa que hi ha en general doncs ha baixat molt, sí, etcètera, i no... No sabem al final ja què hi ha, què fem. Que... Jo vaig dir en el vídeo, sigueu creients o no, s'ha de saber aquestes coses. És cultura, home, tradició... Sí, és a dir, hòstia, dijous sant, divendres sant, què?
Què celebra? No, què ha passat?
M'és igual.
Per cert, que tens tu el teu canal de YouTube, no? Sí. Per si hi ha algú que
va,
Pau vulgui
Font
recuperar
Sancho, busqueu, sí,
els vídeos. Pau, avui, relacionats... De fet, ara estàvem escoltant Anna Closa, sí, que ens ha posat el dia de l'última hora d'aquest Catalan Gate, no? Em sembla que han estat doncs, unes declaracions, en aquest cas, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que nega que el CNI, no?, que depèn del seu ministeri, per cert, doncs hagi fet cap operació il·legal d'escolta. Veurem a veure tot plegat com acaba. I, de fet, mireu, en aquests... En els propers minuts aquí al matí a Ràdio Estel, justament amb el Pau, li vam comentar, Pau, a veure, ens pots explicar realment en què consisteix, no?, això de telèfons espies?
Doncs sí.
Ens hi posem?
Som-hi. Doncs sabem des de fa temps que tot allò que fem des d'un dispositiu mòbil està rastrejat, es diu, que ens segueixen, saben què fem, eh? Entre altres coses, perquè diem accepto en els contractes aquests que no llegim. Saps allò quan t'instal·les una aplicació que et surt tot un text molt llarg que dius accepto o no accepto?
Sí, que per anar ràpid dius va, accepto.
No, sí, ningú llegeix, ningú llegim, i quan dius accepto, entre altres coses, dius...
I què implica aquest accepto?
Seguiu-me, feu-me això... Sí. Bueno, per tant, no, això és així, eh?
I llavors aquest accepto, Pau, implica que...
No que t'expiïn, eh? Implica, per exemple...
Que et rastregin,
no? A
Google,
no sé si us ha passat, a mi últimament m'ha passat més que abans, no sé per què, però a Google... Va seguint allà on vas, no? O sigui, no si vas al quart primera d'un pis, però sí que he anat aquí, he anat allà, i al cap d'uns dies t'envia una notificació, et diu, escolta, últimament has anat a aquests llocs, m'ho confirmes o tal? I mires i dius, hosti, sí, realment vaig anar aquí, vaig anar allà, vaig anar a Girona, vaig anar tal, vaig anar a Mataró, va tal... I el tio ho sap tot, no? Per tant, això... és la geolocalització que podeu desactivar.
Com es fa?
Bueno, doncs busqueu la configuració del mòbil,
sí,
o de Google, més ben dit, com desactivar la geolocalització.
Perdona, però o sigui, jo si ara faig el meu mòbil, vaig a configuració, privacitat, no? I aquí
però
puc
una
veure,
cosa
no?
És la geolocalització del teu mòbil, sí? L'altra cosa és la de Google.
Ah.
Perquè tu pots anar amb un portàtil i tenir la geolocalització Google activada i també et va seguint,
clar,
diguéssim. En el moment que et connectes a internet, per la via que sigui, sigui per wifi o sigui per 4G o pel que sigui,
sí,
si tu en aquell sistema li has dit que et vagi seguint, ell obeeix.
Home!
Val? Bé, mireu-vos-ho si us preocupa molt. Però avui no parlem exactament d'això, sinó que parlem d'una cosa més greu, que l'espionatge a alt nivell. Ja ho has dit tu, és notícia... Ja fa temps que és notícia, això, eh? Diguéssim, que ja va passar amb el president Torrent, etc.
Va treure un llibre,
exacte. Però ara, doncs, la cosa, com bé sabeu, no m'extendrem això perquè ho sabeu tots, és ja bastant més grossa, segons afirma aquest informe que s'ha fet, també...
És un informe, Pau, dels Estats Units, no? Que fa... O sigui, no és un informe d'aquí, és un informe dels Estats Units.
Sí, bueno, és a Toronto, que és Canadà, però sí, s'entén. On més de 65 persones de l'àmbit polític català independentista, doncs, diu aquest informe que van ser espiats en algun moment. Hi ha molts noms molt importants, els últims 4 presidents de la Generalitat i molta altra gent del món de la societat civil organitzada, ANC, en Jordi Sánchez, en Cuixart, advocats dels polítics catalans del procés, bé, una llarga llista de gent que ja heu vist publicada a molts mitjans, i aquí Radio Estel també ho heu explicat. La cosa sembla que no va de broma, i aquest informe l'han titulat Catalan Gate, que fa una mica de gràcia. Jo permeteu-me la broma, eh? És a dir, bé, és aquest catalo-anglicisme, no sé com se diria, no?, que fa certa gràcia. Sona una mica Mortadelo i Filemón, el Catalan Gate, perdoneu,
Ho dic, que seria la porta...
No ho dirà cap periodista seriós.
La porta catalana, no?
Sí. Bueno, hi havia el Watergate... Bueno, sí. És un símil, sí, amb això.
Ha buscat
no? En tot
això,
cas,
no?
És un sidal important. Si té nom propi, és que la cosa va de debò, no? Llavors jo us explicaré una mica això de Pegasus, no?
Però escolta, llavors això, aquest informe l'ha publicat Citizen Lab, no?
Sí.
Que qui és? O sigui, és un organisme, Pau?
Sí, és un organisme depenent de la Universitat de Toronto, em sembla que és.
Correcte.
I que es dedica a fer coses d'aquestes, a investigar informàticament al nivell i, pel que sembla que han dit, hi ha una persona dins que hi treballa que és catalana. Un informàtic del nivell, i suposo que va trobar la relació amb això, o van veure, no sé exactament, i va contactar amb l'ANC, o ells amb ell, i per tant aquí s'ha anat apretant perquè es pogués tenir aquest informe detallat. Hi havia interès perquè pogués sortir això, no? Evidentment, jo no en sé de legislació internacional, ni molt menys, ni de temes d'aquests, però em centraré una mica més en el tema informàtic, diguéssim, de la qüestió, que no pas en el tema polític, que ja ho toqueu des d'altres vessants i després ho tocarem també, no? Jo us diria que és habitual que hi hagi sistemes d'espionatge.
És habitual?
Sí, no, i a més és legal, en el sentit de que les policies de tot el món, quan volen investigar a un narcotraficant o a un lladre de no sé què o una xarxa organitzada criminal, punxen els seus telèfons, perquè ho diguem planerament, i home, és que volem que ho facin, perquè tenen trucades i missatges de gent que està cometent delictes, per tant, hi ha un jutge darrere que
autoritza
això, i sí, s'investiguen, es busquen proves del delicte. Per tant, vull dir, això no que no ens sorprengui, ja existeix i és modus operandi habitual de qualsevol policia del món, diria això, no? I de Mossos d'Esquadra i de qualsevol. Per tant, això és una cosa que ja existeix. El tema és, la gravetat d'aquí, si això es demostra que és cert i tot plegat, aquest
quin
informe, això,
fas?
És sense cap autorització de cap jutge, en principi, segons afirma el govern espanyol, ni de cap departament de res, que s'hagi investigat tota aquesta gent. No?
Però escolta, què és Pegasus?
Pegasus és un programari, és un software que està pensat per això, per vulnerar sistemes operatius dels mòbils, i poder arribar a accedir a tota la informació que gestiona aquell usuari. Tot vol dir el calendari, o sigui, l'agenda, tots els mails, tots els missatges de text de qualsevol programa, àudios, la càmera, vídeos, fotos, tot, com si tinguessis tu el seu mòbil a la mà. El que fa és que tu, sense tenir aquell telèfon a la mà, a molts quilòmetres de distància, tens aquella informació al teu ordinador. Val? Això es fa, diguéssim, doncs, de forma il·legal, en el sentit de si no hi ha una ordre, que és un punt que no és el que jo domino, però aquest és el gran tema. Perquè si hi hagués, clar, alguns pensareu, home, aquesta gent, aquest sistema, està pensat per governs per atacar terrorisme. I sense entrar molt en temes polítics, moltes vegades, tot el que s'ha fet des de l'independentisme a Catalunya es considera terrorisme d'Estat. Des de Madrid, perquè ens entenguem, per tant, hi hauria causes justificades per part seva, jo no entro en això, però és que, a més, ho neguen. Per tant, aquí hi ha un embolic molt gran, perquè, com bé sabeu, Pegasus és un sistema que, teòricament diuen, clar, que aquí ens hem de basar tot en allò...
En teories, no?
És com el Perry Mason, Vostè dijo que...
Però això és molt greu,
En principi, aquest programa només diu l'empresa aquesta NSO Group Technologies, que, per cert, és una empresa israeliana.
Correcte.
Fundada l'any 2010. Però hi ha altres programes com Pegasus, que diuen que només ho venen a estats de països. Per tant, una persona privada, teòricament, no ho pot comprar. Això és el que diuen. Jo no conec a ningú d'aquesta empresa, ni diré res a favor i en contra, però no sé si tu vas amb molts milions de dòlars si t'ho venen. Això seria... No ho puc provar perquè no tinc aquests calés.
Sí, però, ja l'entenc.
Els diners avui en dia manen tot. Per tant, no sé què podria passar. En qualsevol cas, aquest sistema que tothom nega haver comprat i haver fet servir ha mostrat un informe, no els del propi sistema, sinó aquesta gent, de que això va passar. Per tant, aquí entrem en un embat judicial a altíssim nivell, que ja veurà una comissió d'investigació o el que vingui, que d'allò. Però és normal que hagi provocat màxima indignació. Perquè penseu una cosa, que segurament s'ha dit, que hagin investigat el president Torra o l'Aragonès o el que sigui, tota aquesta gent, és greu, Però, és clar, aquesta gent parlava amb altra gent.
Oh, i tant, té una vida privada.
Privada i pública. És a dir, ahir quan van sortir els representants catalans al Parlament Europeu explicant això, clar, la gravetat per part d'Europa és dir... Si, per exemple, un dia en Puigdemont es va fer uns missatges amb la von der Leyen...
Per exemple?
La von der Leyen està exposada també a les seves converses personals. I jo crec que aquest serà el fet que farà que s'ho prenguin una mica en sèrio. Perquè, ja et dic, sense parlar de política, que no és el meu, no? El procés a Europa sempre és... No, és un tema intern, és un tema intern d'Espanya. Bé, això que ha passat ara no és intern d'Espanya. Si hi ha molta gent en converses amb totes aquestes persones, converses, jo diria, privades, importants, confidencials, de certa rellevància política, estratègica, això pot sortir a la llum en qualsevol moment. I aquí potser se sentiran interpel·lats per dir, ei, fem-hi alguna cosa. I a part hi ha un tema de jurisprudència. Si deixem que això passi, en aquest cas, amb aquest grup de gent de Catalunya, pot passar a Alemanya, pot passar a França, el de sempre. La por ajuda a resoldre molt els problemes. Per tant, no és un tema d'independentisme, és un tema de seguretat informàtica.
És que jo crec que aquí has donat la clau, jo crec, a Pau, que és això, que no ho hem de focalitzar que sigui, és que no. És en l'independentisme, no? Sinó que és un tema que pot afectar altres... M'entens el que vull dir? Que va més enllà. Sí. El problema que aquí és que s'ha comès un delicte. Vull dir,
correcte.
Llavors s'ha d'investigar què és el que ha passat.
Correcte, correcte. Per tant, aquí... Jo crec
no
que
l'objectiu.
Exacte, s'obre un tema important per Europa, no? Un desafiament més, perquè Europa té molta feina, últimament. En qualsevol cas, el problema de tot això és que ja fa molts anys que passa. Hi ha molts països que segur que estan investigats i polítics i sí, inclús... Perquè ahir deien una cosa que jo no ho sé del cert, ho deien i, per tant, no puc contradir. És el cas més greu que hi ha hagut mai amb número de persones... No ho sé. Potser el govern xinès ha investigat a més persones que 65. És més, jo estaria pràcticament... Bueno, afirmaria, jo personalment, que han sortit 65 noms, però que en són molts més. I aquí hi ha un tema que ahir comentàvem un amic expert en seguretat, que quan es fa coses d'aquestes, clar, transcriure totes les converses i missatges d'una persona és molta feina. És a dir, perquè bueno, algú s'ho ha d'escoltar, això. Hi ha una oficina, allà on sigui, de NSO, aquesta empresa, o qui sigui, que ha d'agafar i escoltar-se...
La seva feina consistia...
De mesos i mesos i mesos, perquè això van dir 3 anys, no? Del 2017 al 2020. Per tant, 3 anys de converses d'un d'aquests personatges, i àudios i tal, és molta feina,
escolta, i perdona...
Però 65 és una barbaritat.
I jo escoltava, Pau, tu saps millor, però la manera en què s'han... aquest Pegasus, no?, aquest programari, s'endinsa amb el teu dispositiu, és molt fàcil.
Sí, bé...
Estaven parlant de fins i tot targeta d'embarcament, pam, i tu acceptes...
Sí, tu reps un missatge amb un enllaç,
i així
un
ja
missatge,
entra,
inclús, pel que vaig veure ahir, en captures de pantalla, en castellà o en català.
Sí.
És a dir, acte de la reunió d'ahir, imagina't, hi ha l'enllaç, tu cliques, vull dir, no? Saps? I a més, t'envia no sé qui, per tant, tu no penses res, no? Aquest programa s'instal·la sense que tu ho vegis i també el poden desinstal·lar sense que tu ho vegis. Per tant, és realment complicat. Jo us dic, sense jutjar res, però el govern espanyol ha afirmat diverses vegades que no té res a veure. I és clar, jo diria, qui pot tenir interès en que això surti a la llum? És a dir, qui pot haver investigat els polítics catalans i líders catalans? Qui pot haver espiat? Per quin interès? No ho sé, potser... Sri Lanka té interès en això? No ho sé. O potser Mèxic? Jo veig que aquí sortirà la llum algun dia, sobretot si hi ha un jutge europeu que ho ordena.
Tant de bo. Pau, passar. Jo tinc els meus dubtes, però tant de bo. Ho portem més a, diguéssim, clar, estem parlant de 60, una xantena, no?, de personatges públics, polítics, doncs, que han estat espiats, presumptament espiats, però, clar, i si ho portem al nostre terreny d'usuari? Ens dones algunes claus?
Sí. Doncs, no sé si per sort, però la majoria de nosaltres no tenim entre mans temes o informacions tan importants com les que gestionen aquests...
Jo no sé tu, eh?
Aquests... No, no, no.
Jo et veig amb cara de...
No, res. O sigui, la gent que ha estat investigada realment devia tenir informació rellevant.
Home, clar.
La nostra, doncs, si llegeixen els nostres whatsapps, doncs, potser no...
Pep.
Alguna cosa, però alguna cosa. En general, no sé, no. Quedem a aquesta hora, quedem a l'altra, no en traurien massa res, no? Però us vull fer palesa una cosa, eh?
Sí.
Normalment no prenem cap precaució, perquè no passa de passar res i perquè segurament considerem que no tenim informació important. Però això que fem tots, com ara mateix tu i jo, que quedem i tenim el mòbil sobre la taula, això ho fem molt ara, eh? Quan quedem amb algú, sigui a un bar o on sigui, posem tots els mòbils sobre la taula.
Sempre,
és com les pistoles a l'oeste, saps què vull dir? I...
La comparativa, però bueno, ho he vist.
No sé si les tenien sobre la taula, però vull dir, ho posem tots sobre la taula. És evident que aquest fet facilita molt que si ens estan investigant o espiant, tinguin una captació perfecta, perquè la nostra veu va directament al dispositiu que tenim a dos pams de la cara, eh? Per tant, jo us diria, si voleu tenir una reunió mínimament secreta, ja no dic d'estat, però una reunió on voleu que no se sàpiga el que s'està parlant, el millor que podeu fer és deixar els mòbils molt lluny.
Però molt lluny, lluny
vol dir? Al cotxe o a casa vostra. Si voleu realment...
Això és molt lluny, eh?
Perquè dius, no, és que el tinc apagat, que és igual, eh?
És igual, si
l'has apagat. És igual. O sigui, això és un dispositiu de captació que et pot controlar com vulguis. Llavors... Que voleu tenir una reunió realment secreta? Doncs, escolta, fora mòbils. No, és que no puc estar sense el mòbil. Bé, doncs estàs exposat a aquest tema, no? També sigueu cautes, això parlo de baix nivell, però moltes vegades som molt imprudents amb gestió de documents, ens enviem contractes privats per WhatsApp, per correu, sense cap tipus de mirament. I allò, malgrat no sigui una qüestió de país, d'estat, potser és hi ha dades personals d'algú, un contracte de treball, un sou... I tot això ho estem compartint. T'ho passo per WhatsApp. A veure, un moment. Cap precaució estem tenint. Llavors, ens hem relaxat massa. Certament, a qui li interessarà veure el contracte que acabem d'enviar, però estem exposats a tot.
I fins i tot jo llegia el tema de Pegasus, ara és que m'ha vingut al cap, ara quan estaves parlant, que podrien accedir a la càmera, també. Per tant, sí. Poden veure el que estàs fent
poden
en aquell moment.
Poden obrir-la i veure...
I estem parlant
i
de mòbils, però també és ordinador, com
clar,
deies. Tu pots tenir l'ordinador a casa teva i t'entra a aquest programari i...
Sí.
Quan
tenim el portàtil obert, estem exposats sempre que la càmera algú la pugui encendre remotament i ens pugui veure. No tant per explorar o per saber detalls d'estratègies de país... però per veure'ns a nosaltres, per publicar-lo després... Per tant, un palet de precaució estaria bé. Jo crec que fa uns anys ho teníem. Hi ha gent que inclús es tapava la càmera amb un post-it o alguna cosa, sí. O una enganxina. Ara ens hem relaxat molt. No passa res, ho compartim tot, no? I diferenciem entre el que compartim per voluntat i el que podria ser compartit. És a dir, l'exposició pública que tenim a les xarxes, que això n'hem parlat algun altre dia, cadascú que s'espavili... el que sí que hem de tenir en compte és què compartim d'altra gent que ells no volen,
clar.
Això és un tema també, i sobretot de menors, però a part d'això, quines precaucions prenem? T'ho comparteixo per tal? Bé, el compartir per tal és segur o no? No, és unes fotos de les vacances, no, cap problema, però... Bueno, cap problema, en principi... Però hi ha documents, sobretot a nivell empresarial, que estem compartint coses per plataformes que no tenen cap protecció de res. Per exemple, si feu un document important, ostres, ni que sigui posar-hi una contrasenya. Tots els programes, els Words, Excels, tot...
Tu pots posar una contrasenya?
Pots generar una contrasenya. Home, si ets un hacker, ho rebentes. Però la primera persona que passi, que un nano estudiant d'informàtica des de casa seva pugui accedir a tots els pressupostos de l'empresa i contractes de la gent...
Però,
això
perdona, Pau,
em sembla poc...
Ignorant informàtica, tu pots enviar un e-mail, no?, amb un document de Word, i en aquest document de Word tu envies crees una contrasenya per aquest document, i és fàcil, o sigui, entres al document i poses... Sí. I on has d'anar?
Busqueu, no, cada programa té el seu, però busqueu privacitat, seguretat, alguna part així...
I allà t'ha de sortir.
Crea contrasenya i la crees, i ja està. No li copiïs la contrasenya del correu, perquè llavors ho veurà lladre, també. Però, per exemple, hi ha sistemes com Telegram, vale, que es fa servir, però no ha acabat de petar, no? Però són sistemes teòricament més encriptats, el WhatsApp està
més
obert
segurs.
Totalment, tot això que fem servir està molt obert. En general no ens preocupa, perquè el que enviem és morralla, però la gent que treballa amb documents, diguéssim, una mica confidencials, si ha pren mesures no hi ha problema, però si no, s'hauria de mirar. Per exemple, tot el que és Google, no té cap tipus de protecció. Si teniu realment coses importants, hi ha sistemes, a vegades són de pagament. Però, esclar, què val la teva informació? Diguéssim, no? Mireu.
Doncs no sé si tens alguna altra recomanació que...
Com a mínim que a nivell professional plantegeu quin entorn de seguretat teniu per la vostra empresa i els vostres documents, o quin voleu tenir. Segurament hi ha diversos nivells, per no entrar molt a fons, però hi ha nivell bàsic, que és igual, si algú ho troba no passa res, és gairebé públic. Hi ha un nivell, doncs, intern, que compartir-ho no seria desitjable, però no passaria res. Hi ha documents privats que no hauria de veure ningú. Doncs enviar-ho per WhatsApp no ens garanteix res d'això. I ho fem per comoditat, eh? T'envio el contracte, perquè és molt fàcil i molt ràpid.
I per on t'envio, per WhatsApp?
Però, esclar, el contracte laboral per WhatsApp, doncs, potser no ho hauríem de fer.
Com sempre, el Pau ens dedica aquesta paraulota. Quina
bueno, avui era molt fàcil. Spyware, que ho han dit, eh? I ho deien els polítics i em feia gràcia. Spyware. Bueno, perquè fa molts anys que existeix. Spyware.
Espera, que tenim a la Casellas aquí, perquè ara aquí hi ha una connexió, eh?
Perquè
tu, Pau, ens has fet aquí l'explicació des del punt de vista tecnològic,
sí.
No? Però la Casellas ara ens explicarà les conseqüències que pot tenir aquest Catalan Gate, no? Si és que...
I tu les també conseqüències polítiques.
Has deixat en alguna
cosa? No, jo no he volgut dir massa, però...
Tu l'has sentit als polítics en les darreres hores fer servir aquest spyware?
No, i a més, com ho pronuncien, també és un tema de
parlar-te. Bé, un moment. Spyware.
Quina nota?
Spyware.
Els hi posarem un 6.5, un 7.
Què és,
bueno,
Spyware?
L'anglès hi ha molt a que recórrer, hi ha molt camí per recórrer. Spyware, a veure, spy, espia. I where, sistema informàtic, diguéssim. Per tant, spyware, igual que hi ha el software, o el hardware, hi ha el spyware. Hi ha molts wares, eh? Hi ha l'abandonware, n'hi ha molts, eh? Un dia, si voleu, en parlem dels wares. En tot cas, spyware és això que estem parlant. Són sistemes d'espionatge que fa gairebé 30 anys que existeixen. Val? El Pegasus aquest és molt... Però n'hi ha molts. Els troianos... Els troianos?
Si t'arriba bon troiano...
Els virus... No tinc temps, però els virus poden voler fer mal i infectar-te el sistema perquè compris no sé què, un antivirus, per exemple, o simplement poden ser petits programets que es posen a dins del teu ordinador per captar les teves dades. Per tant, l'espyware el que fa, no sempre amb finalitats polítiques internacionals, és, vull saber el què, normalment, molt ràpid us ho dic, per interessos comercials. És a dir, si jo sé on cliques, quines webs visites, quanta estona hi estàs i què compres, tinc una informació com a usuari, no individual, eh? Això no ho penseu mai. Escola, a mi la CIA m'investiga. Què més voldries que t'investigués la CIA? El que passa que 100.000 catalans o un milió de catalans saber on cliquen, això sí que és interessant.
Però, pregunta rapidíssima. Com puc saber si m'han espiat?
Doncs, hi ha programes que t'ho diuen, però ara no tinc el nom de cap, però hi ha programes
però,
que miren...
Però saps el mòbil que faci alguna cosa estranya i tal? Això pot ser...
Si el mòbil fa alguna cosa estranya, ahir em pensava que em parlava en Ganyet, el que heu de fer, si se us reinicia i coses rares, restaureu de fàbrica, diguéssim.
El reformategem, no?
Sí, el restaureu com a moda fàbrica. És allò que dius, restaurar el mòbil com estava el primer dia que me'l vaig comprar. I això, elimineu qualsevol spyware d'aquests.
Val. Doncs, escolta, Pau, moltes gràcies.
Va.
Cuida't molt.
Mercè.
Digue'm, Casellas.
No, que m'he quedat amb les ganes de saber si m'han espiat o no. Com a periodista catalana, vull dir...
Jo, per si de cas, si vols que el mòbil et faci coses, coses estranyes, que vindria a ser, Pau?
No, a veure, realment, en general, és molt indetectable. Val? Per tant, això només passa... Sí, bueno, la majoria de vegades si cliqueu un enllaç estrany. Ningú, això ho dic ara com a persona gran, ningú us regala res, sí. No hi ha sortejos que us hagin tocat, ni envia tres coses que te tocaran cinco. No funciona. És o publicitat o troianos i espies d'aquests.
Val.
No us tocarà res a la vida.
T'ha quedat clar?
M'ha quedat claríssim.
Pau, gràcies. Ens retrobem la setmana que ve. Per cert, clar, és que el Pau ens ha explicat molt bé com van espiar els mòbils de Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas, entre d'altres, però ara bé, quines conseqüències? Ara en parlàvem, no? Polítiques pot tenir aquest Catalan Gate. Fem una cosa. José, què? Anem directes. Vinga, anem directes, perquè la tenim aquí a la Casellas, que, per cert, ens posaràs al dia també amb aquesta secció de política i ens parlaràs justament d'aquestes conseqüències, a veure si al final passen o no. Casillas, ja no et vull preguntar com ha anat la Setmana Santa, perquè t'he escoltat i t'ha tocat aquí fer guàrdia.
Sí, però tot i així hem descansat.
Has descansat?
Sí, tant.
Me n'alegro. Escolta, l'actualitat política gairebé no ha anat de vacances, perquè ara ho estàvem parlant, dilluns ja va esclatar la investigació del New York, del New Yorker, d'aquest espionatge a 65 independentistes, però què passarà? Quins són els efectes polítics que pot tenir aquest cas? Ara que, per cert, la relació, recordem-ho, entre Generalitat i Moncloa, mai millor dit, pengen d'un fil.
Sí, estan totalment congelades perquè Pere Aragonès, el president de la Generalitat, ha dit que estan en stand-by fins que no hi hagi un compromís per part del govern espanyol d'engegar una investigació independent sobre qui hi ha al darrere d'aquest espionatge a 65 personalitats relacionades amb l'independentisme. Què significa, però, que les relacions estan tocades? Doncs, per exemple, que Salut només mantingui relacions amb el Ministeri de Sanitat per contactes tècnics i no polítics, o que algunes reunions previstes entre conselleries i ministeris no es donin, com és el cas d'una reunió que hi havia prevista entre la consellera d'Universitats amb el Ministeri de Ciència, que ja ha quedat anul·lada.
Ah, sí? Ja ha quedat anul·lada.
Ja ha quedat anul·lada.
Clar, el que ens estàs explicant, d'alguna manera, Judit, aquestes relacions, no?, entre els dos governs, català i espanyol, ja no eren normals.
No ho eren.
I ara que queden pràcticament, podríem dir, fins i tot enfonsades. No? Però què pot passar, doncs, ara amb la taula de diàleg o, per exemple, als Jocs Olímpics d'hivern?
La taula de diàleg, com també les comissions bilaterals que mantenen els dos governs, a hora d'ara estan afectades, segons va dir el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Són paraules de Pere Aragonès,
sí. Literalment va dir, estan afectades. Recordem que els dos governs s'havien de reunir ara a principi d'any, però que encara no hi havia data tampoc per aquesta taula de diàleg, però que en principi Aragonès de moment no té intenció de tornar-s'hi a seure. Ara bé, sobre els Jocs Olímpics d'hivern ja és una altra cosa, perquè Aragonès sí que demana blindar-los com un projecte sectorial. Recordem que el seu partit ha abanderat molt, que vol mantenir i vol celebrar aquests Jocs Olímpics, i de moment doncs no vol que quedin en no res.
Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, però en tot cas, Casellas, clar, l'espionatge massiu a personalitats del moviment independentista, que l'ha fet, entenc que els tres partits, estem parlant d'Esquerra, estem parlant de Junts i la CUP, vagin a la una, no? Dóna aquesta sensació, no?, denunciant el cas, i que perfilen estratègies diferents.
Sí, exacte.
Com es planteja això?
Sí que tenen un posicionament conjunt en què qui hi ha darrere d'aquest espionatge és l'estat espanyol i que és una màquina àrea d'estat. Ara bé, sí que perfilen estratègies diferents. Junts per Catalunya ha aprofitat aquesta ocasió per insinuar a Esquerra que deixi de donar suport al PSOE al Congrés dels Diputats, i Aragonès, de moment, s'ho planteja, però molt, molt poc.
Esquerra Republicana haurà de debatre si ha de continuar com fins ara o ha de canviar. I jo sóc partidari de que la relació no pot continuar igual.
Ho ha dit aquest matí en una entrevista, mentre que alguns sectors de Junts per Catalunya demanen trencar el pacte que té ara mateix el seu partit amb els socialistes a la Diputació de Barcelona. I la CUP, per la seva banda, manté el seu paper de confrontació amb l'Estat i demana que qualsevol relació amb l'Estat espanyol quedi en stand-by sense cap tipus d'excepció.
Però una pregunta, clar, l'independentisme, Judit, està convençut, no?, que darrere dels casos d'espionatge hi ha el CNI, i precisament, de fet, l'exdirector del CNI al Congrés, que és Félix Sanz Roldán, ha parlat, no?, em sembla també, pels passadissos del Congrés, justament fa una estoneta.
Hay una ley clara que dice que el Centro Nacional de Inteligencia no puede hablar ni de sus medios, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros. Conculcaría la ley si hablara de esto.
I escoltem, Mercè, que Sanz s'ha negat a donar cap tipus d'informació als mitjans perquè diu que aquesta informació està sota secret d'Estat. Mentrestant, el govern espanyol també tanca files amb el CNI, ho ha dit la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender. Vuelvo a decir, hay un control judicial de las actuaciones. Ese control judicial está ahí. Y es más, puede haber un control parlamentario. Y ahí, en ese control parlamentario, en la comisión correspondiente, se puede decir todo.
Tot i tancar files, caldrà veure, això sí, si el govern espanyol es compromet a engegar aquesta investigació independent, tal com demana Esquerra.
Clar, a mi em fa molta gràcia això de que la ley no nos lo permite, no?, de donar més detalls. Bé, esperem a veure com evoluciona
tot.
Si us plau, estaràs aquí al matí a la Part Magazine, al matí a Ràdio Estel, per obrir fil i fer-nos, doncs,
i
aquesta finestra política. Nosaltres intentem no parlar gaire, però tenim aquest punt amb l'actualitat, amb tu. Políticament parlant, Judit, ara com t'ho fas anar, això, de passar de parlar de spyware a bonsais. A veure, com sí, ho enllaçaràs,
com
això?
Com ho enllaçaré? Bona pregunta, perquè recordem que fa un parell de setmanes, abans de Setmana Santa, sí, estàvem aquí fent un joc sobre política de la Unió Europea i és que ara mateix no tinc el tall, mira que el tinc tret, però la Marta va comentar, o l'Olga, no me'n recordo, que un bon premi podria ser sortejar un bonsai en honor a Felipe González. Doncs el bonsai ja ha arribat a la redacció.
No, que jo me'n recordo, que va quedar pendent, de fet, va ser una idea de la Olga de fer curiositats.
Sí, curiositats del món de la política.
No? De la política.
Esperem que l'actualitat ens ho deixi fer la setmana que ve, perquè ja tenim el bonsai aquí a punt per sortejar-lo, ja ens ha arribat.
Cuideu-lo, eh?
No, l'estem cuidant molt.
Vinga, Judit Casdelles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres sí, ara sí que tanquem aquest espai que hem dedicat avui al matí a Ràdio Estel a parlar d'aquest Catalan Gate. Fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada, preguntes, dubtes mèdics que tu tinguis, nota de veu al 663 99 30 62 o un correu al matí@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Vinga, va, que en 3 minuts ens situem al punt de 3 quarts d'una. Seguim avançant ja. El dia ja ha fet un altre gir. Estem parlant meteorològicament. Sembla ser que ja s'ha ennuvolat directament. Ja sabeu que a primera hora doncs, fèiem una mirada amb Jordi Miralles pel que fa respecte al temps. I de moment Girona i Tarragona plovent i encara no arriba la pluja amb bons punts de Lleida i Barcelona. Estarem pendents. Nosaltres ara el que volem estar ben pendents és de la teva salut, del teu benestar. I per això, com ja saps, obrim aquest espai de salut natural per tothom fins a la una del migdia aproximadament, en aquest espai en el que ens pots fer arribar qualsevol dubte mèdic. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Clar, estem esperant aquesta pluja, que com dèiem ha arribat a bona part del territori català des de primera hora del matí, però de moment el que està plovent és molt de polen. És una de les imatges del dia, no sé si us heu fixat, si heu tret el cap per la finestra i heu pogut veure com passa aquestes boletes de polen que van volant en l'ambient. Per què us expliquem això? Doncs perquè, clar, això ho podem traduir a alergies. I per aquest motiu ja donem pas al doctor Jacinto Valverde, que ens està escoltant. Doctor Valverde, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Pues estoy bastante bien. ¿Y vosotros?
Pues muy bien. Hombre, estos días de vacaciones, a todo el mundo se sienta bien, ¿eh? Estos momentos de desconexión, ni que sea mental, doctor. Cambiar un poco las rutinas.
Este, por supuesto.
Justo estábamos diciendo, yo no sé qué tiempo estará haciendo ahora en Madrid, ahora mismo, doctor Valverde.
Lluvioso.
Lluvioso, claro, bueno.
Y muy frío.
Sí, mucho frío. Aquí también se ha notado, han bajado las temperaturas.
Han bajado las temperaturas...
Claramente,
¿eh? Unos 10 grados, fácilmente, ¿eh?
Sí.
Aquí la semana pasada se llegaron a los 20 y muchos grados y hoy, si se llegan a 13, 14 grados de máxima, mucho es, ¿eh? Muchísimo la temperatura.
Muchísimo. Ahora estábamos hablando que, por lo menos aquí en Barcelona, esa mañana hemos podido ver como copos de nieve, parecía nieve, pero no, era polen, doctor, uh-huh. Que volaban en el ambiente. Claro, para los alérgicos esto va de maravilla, ¿eh?
Sí, va de maravilla. Fantásticamente.
Que sí, es bueno, ideal.
Ideal, ideal. Hombre, la verdad que hasta ahora no había llovido mucho. Y bueno, pues la polinización estaba bastante bastante mermada con respecto a otros años, pero claro, estas últimas lluvias que están empezando a ver ahora, pues va a hacer que vuelva a haber otra vez nuevas polinizaciones. Es la época sobre todo de la polinización de las gramíneas, ¿no? Entonces, que es quizás a lo que la mayoría de la gente tiene más alergia, a las gramíneas, ¿no? Bueno, recordarles, Mercé, que Maen tiene un complemento alimenticio que incorpora una serie de sustancias de efecto antihistamínico para mejorar los síntomas derivados de las alergias, sobre todo polínicas, y que tiene una gran ventaja con respecto a los antihistamínicos de clásicos.
De toda la vida, sí.
Es decir, de toda la vida. Y es que no te dan sueño. Entonces, al no darte sueño, pues lo pueden tomar cualquier persona. Haga el trabajo que haga, sobre todo aquellas personas que tenían que hacer, que eran conductores o que trabajaban con maquinaria pesada, pues no pueden tomar un antihistamínico por el peligro que conlleva. E incluso el que haga un trabajo intelectual, me da igual si se duerme, tampoco lo puede hacer, ¿no? Entonces, este complemento alimenticio se llama AL18, A y una L y el número 18. Son gotas y siempre hay que tomarlas por boca, sea cual sea el síntoma que nosotros padezcamos de la alergia, ya sea rinitis, ya sea conjuntivitis, laringitis, asma, etcétera. Cualquier síntoma siempre hay que tomarlo por boca. Yo recomiendo tomar 15 gotas del AL18 antes del desayuno, de la comida y de la cena.
Ah, porque en el ojo no, ¿eh?
No.
Que eso les ha pasado, ¿no, doctor?
Sí, por eso insisto. Aunque sea... o sea rinitis, tampoco hay que ponerse las gotas por la nariz, nunca. Aunque la manifestación sea con estos síntomas, siempre hay que tomar el antihistamínico por boca.
José se ríe, usted no lo está viendo, pero yo como lo cuento todo, doctor Valverde, José, el Matosas, ¿sigue? Nuestro técnico, ahora está diciendo, sí, que se lo ponga. No, es que hay gente que, hombre, pues te puedes equivocar, ¿no? Y te pones
sí, el doctor me manda una gota, si yo tengo...
si no especificas...
la gota en el ojo, lógicamente, ¿no?
Claro, ¿no?
O tengo mucha rinitis, mucho estornudo, ¿dónde voy a poner las gotas? En la nariz.
En la nariz.
Siempre por boca.
Siempre por boca. Doctor, pues si le parece, nos están llegando preguntas, porque claro, es que son muchas las personas que padecen de...
Qué raro que no me pregunte por lo de las mascarillas.
No, es que ahora me la saca. Ahora ya me ha hecho un spoiler. Venga.
Ah, perdón.
Cambiamos de sintonía y hablamos de mascarillas.
Venga, vale.
Los pobres pupiles. ¿Qué? ¿Cómo lo lleva la mascarilla, doctor?
Yo la llevo cada día peor, pero bueno, yo me tengo que aguantar. O sea, yo si no la quitan las mascarillas en algún momento, seremos los últimos de los últimos.
¿Pero es pertinente o no?
Yo creo que sí. O sea, yo hice hace poco un webinar, que te aconsejo que lo oigas, y me lo preguntaban al final del webinar, me preguntaban cuál era mi opinión sobre la retirada de las mascarillas ya en interiores. O mi opinión personal es que deberíamos hacerlo poco a poco, no de una atacada, y yo esperaría a que llegara mejor tiempo y sobre todo pasara mayo, porque quedan todavía muchísimas fiestas de gente que va a estar muy unida, aunque esté en el exterior o en el interior. Queda la feria de abril, que eso es un montón de gente con muchas ganas, después de 2 años sin hacerla, de feria. se va a montar muchísima gente, como va a pasar la Semana Santa, en recintos más o menos cerrados, como son las casetas, y luego viene también todas las fiestas que hay en Andalucía a nivel de el mes de mayo.
Y no hace falta ir tan lejos, doctor, porque fíjese que nosotros tenemos este sábado el día de San Jordi.
Por ejemplo, luego aquí también está el día de San Isidro. O sea, son fiestas en las que se va a reunir mucha cantidad de gente, en la que la distancia social no existirá y en la que yo creo que se debe de esperar un poco. ¿Por qué? Porque ahora ya aquí en Madrid, que es lo que yo te puedo hablar,
sí,
conozco mejor, ya estamos empezando a notar poco todavía cierto aumento.
Repunte de casos.
Exacto, cierto aumento de ingresos en hospitales por la Semana Santa. Y todavía tenemos que esperar una semana más. Entonces, mi opinión, yo lo haría dentro de pasado mayo, sobre todo lo haría poco a poco. Empezaría a desescalar, pues probablemente primero a los niños, en los colegios, etcétera, etcétera. Y luego ya iría progresando a toda la población. Bueno, esa es mi opinión personal. A ver qué ocurre ahora cuando la gente, yo espero y confío en que la gente siga aplicando un poquito el sentido común. Si es verdad que en Madrid, con respecto a provincias, que yo lo he visto esta Semana Santa, aquí llevamos la mascarilla mucha más gente de lo que yo he visto en provincias, ¿eh? Pero muchísima más, ¿eh? De hecho, yo esta Semana Santa, cuando estaba en bullicios de gente procesionando al aire libre, yo llevaba mi mascarilla puesta. Y como yo, pues probablemente la llevamos la gente que veníamos de fuera.
De fuera, ya.
De fuera, ¿no? La gente, si no, la mayoría de la gente no la llevaba. Yo entraba a un recinto cerrado y la mayoría de la gente no se la ponía o se la ponía y enseguida se quitaba. Yo la sigo manteniendo y la voy a seguir manteniendo. Mi opinión personal, ¿eh?
Claro, fíjese usted que queríamos hablar justo de si le quería preguntar, de su opinión sobre las mascarillas. Recordem que a partir d'avui, doncs, a partir d'ahir, aquesta obligatorietat de portar les mascaretes, ahir va ser a les escoles i hoy ja, pues, en los espacios interiores, siempre y cuando también hay algunas empresas y trabajos que la última palabra la tienen los... digamos, la dirección de la empresa, si llevarla o no. Por ejemplo, nosotros aquí en el estudio la tenemos que continuar llevando. Uh-huh. Y, lógicamente, el sistema sanitario también, los doctores en residencias y también en el transporte público. Pero, doctor, estas fechas, retomamos un poco el tema de las alergias, ¿no? Porque, claro, lo más habitual es asociar los síntomas con el frío y las enfermedades que vienen con él. Estamos hablando de los míticos catarros, pero que a veces pueden ser alergias, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar la típica alergia, ya podemos decir primaveral, del típico resfriado, doctor?
Pues en esta época, en esta temporada que tenemos, que estamos pasando, no es fácil distinguirlo, ¿eh? No es nada fácil. O sea, en otros años podrías decir, bueno, es que el problema alérgico, pues bueno, pues prácticamente pues no da sensación febril, no tienes sensación de estar malo, simplemente tienes esas crisis paroxísticas de estornudos,
sí,
con mucho lagrimeo, con mucha emisión de aguilla por la nariz, pero es que en los casos leves de catarrales es igual,
sí,
pero es que en los casos leves de coronavirus es igual. O sea, es que entonces ahora tienes un abanico de patologías que se manifiestan prácticamente con la misma sintomatología y que es muy difícil diferenciarla desde el punto de vista clínico, ¿vale? Te puede dar la pauta a la persona que diga, no, yo es que cada año tengo este problema de alergia. Pero bueno, hoy día, estando todavía inmersos en pandemia, ante cualquier sintomatología de cuadro catarral, cual que sea alérgico o no, yo recomiendo hacerse por lo menos un test de antígenos, ¿vale?
Vale.
Que lo tenemos a la mano.
A la mano.
Ahora,
¿no?
Afortunadamente, y te puede sacar de muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, ante cualquier cuadro respiratorio de vías altas, aunque tú tengas claro que es una alergia, hazte un test de antígenos.
Claudia de Barcelona pregunta, a ver esta pregunta, ¿la lluvia es buena o perjudicial para los alérgicos al polen?
La lluvia en pequeñas cantidades, mala. La lluvia de forma continuada es buena, y explico. Cuando hay poca lluvia, el polen que ya está depositado en el suelo, con las gotas de lluvia se vuelve a fragmentar y vuelve a subir, vuelve a estar en suspensión, con lo cual lo volvemos a inhalar. Si es mucha la lluvia, limpia por completo el polen, tanto de las plantas como del suelo, y es muy beneficiosa.
Josep,
a corto plazo, sí. A medio plazo vuelve a haber polinización.
Disculpe, que iba directa. Josep de Sants nos ha escrito un email y comenta que ha escuchado este producto que usted recomendaba, doctor, el AL18, y para combatir pues esos síntomas de alergia. Pregunta si lo pueden utilizar los niños.
No, es un complemento hecho para adultos. Los niños pueden empezar a utilizar este complemento alimenticio a partir de los 12-13 años de edad.
12-13 años de edad, sí que sí. Se le puede empezar a tomar el AL18, ¿eh, doctor?
Sí, sí. Sí, porque ya se consideran que son adultos casi desde el punto de vista médico, ¿no?
Uh-huh. Última, más que última pregunta, es recapitular un poco, doctor, estos buenos consejos que nos ha dado usted, pues por ejemplo, pues hoy si algún oyente ahora le ha pasado igual yendo al trabajo o saliendo a comprar alguna cosa y ha encontrado, pues que ha notado que había más polen de lo habitual, ¿algún consejo para combatir estas alergias que a veces pueden ser momentáneas, ¿no, doctor? Es decir, ¿no? Una persona, no hace falta ser alérgico, ¿no?, para padecer alguna alergia.
No, porque ahora por la contaminación hay mucha gente que tiene síntomas alérgicos y es porque se multiplica el efecto de polínico por la contaminación en muchísimo porcentaje. Bueno, si sabes que eres alérgico a algún polen y sabes dónde está esa planta que te produce el polen, evita sobre todo pasar dónde está esa planta y sobre todo al amanecer y al anochecer, que es cuando más polinización hay. Y yo recomendaría a la gente alérgica que siguiera llevando la mascarilla. Va a filtrar mucha cantidad de polen que va a llegar a tu cuerpo llevando la mascarilla.
Doctor Valverde, que casi no hemos podido hablar de lo nuestro nada, ¿eh? Que se nos tira el tiempo encima.
No, de nada, no. A ver si tienes un huequito y me ves el webinar y me dices.
No, yo sí, ahora le voy a decir, sí, para la semana que viene. Ya se lo aseguro que lo voy a ver y que lo voy a escuchar. Es fácil de encontrar, ¿no?, en YouTube, doctor.
Sí, en YouTube tú tecleas webinar con el doctor Valverde y ves el último de la fecha.
Y ya está.
Y es media horita, es muy cortito.
Por cierto, yo no quiero decir nada, pero ya tenemos fecha de encuentro con el doctor Márquez, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo no quiero decir nada.
Tomo nota.
Porque usted y yo nos conocemos más tiempo y aquí
sí. Ha
sido primero el doctor Márquez, ¿eh?, que me ha puesto...
Me ha ganado por la mano.
Le ha ganado, le ha pasado por la... Bueno, pasa nada. Doctor, lo dejamos aquí, cuídese mucho, hasta el miércoles.
Un beso grande.
Un abrazo.
Adiós.
Mira, tots aquests bons productes que han recomanat els doctors els trobareu a Arbolaris, per a farmàcies, i també alguna farmàcia a Barcelona que ha arribat ja els productes demà, i només els heu de demanar doncs a la farmàcia. També podeu fer la vostra compra per telèfon, això és molt fàcil i ràpid i senzill. Podeu trucar al 669-56-1768, 669-56-1768. Penseu que és la gent de Maine, en 24 hores us porten el producte a casa teva, i si en aquesta trucada dieu que sou oients de Ràdio Estel, tindreu un descompte especial en el preu final. Harker,
doncs no? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, sí, tenim molta feina a dalt, però és que a més avui a dalt ja, com que anem sense mascareta, respira un aire festiu insòlid.
Ha entrat polen a dalt o no?
No ha entrat polen, però han baixat les temperatures i ara calculem que començaran els refredats. Però bé, si respira certa alegria. Què rius?
No, que m'has fet gràcia, perquè m'has fet pensar en un tema. Demà en parlarem.
Escolta'm
una cosa.
A veure.
Segona pista de la
segona pista, sí. Doncs avui no sé si la Jéssica Lange ens està escoltant a través de l'app de Ràdio Estel, perquè ella viu, clar, als Estats Units, però des d'allà, perquè Ràdio Estel es pot escoltar des de qualsevol racó de món.
Ràdio La Carta.
Jéssica Lange, que per cert va estar casada amb un fotògraf espanyol, no sé si us sabies, que es diu Paco Grande.
Jéssica Lange es va casar amb Paco...
És correcte.
Grande.
Paco Grande, que era un grande de la fotografia. No li devien
dir aquesta
broma.
Sí.
No, era un conegut fotògraf espanyol.
Sí?
Avui, però, ens centrem no en el casament de Jessica Lange ni antics matrimonis, sinó amb el seu gran debut a la pantalla, que va ser l'any 1976, sota la batuta del director Dino Di Laurentiis, amb una pel·lícula, Mercè, que se n'han fet remakes amb molt més èxit, perquè aquell recorda com un èxit una mica defectuós, és a dir, les crítiques no van ser massa bones i, per tant, hagués pogut també significar l'última pel·lícula de Jessica Lange. Per sort, no va ser així, i avui, per això us preguntem quina va ser aquesta dissortada primera pel·lícula de debut de l'actriu americana. Aquesta és la segona pista. Molta acció. Escolta, ara. El crit final, ho has sentit o no?
Sí.
Doncs això us dona una pista directa a la pel·lícula que ens referim. Fantàstic. A la bestiola que protagonitza aquesta pel·lícula. 663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Amb aquesta èpica, Marta, que arribem al punt de la una. Fins ara. Adéu.